las neuronas.
Ja tornem a estar aquí a la Part Magazine del matí a Ràdio Cel en directe i després d'unes merescudíssimes vacances de desconnectar de la rutina laboral, ja sabeu que aquesta setmana hem tornat a la feina amb aquestes energies renovadíssimes i sobretot amb moltes ganes de fer treballar les neurones. Per això ens acompanyes aquesta hora aquí a l'estudi en Joan Anton Català. Ell és astrofísic, és químic quàntic i divulgador científic i ens ajuda a exercitar aquesta... Anava a dir aquesta mica de matèria gris que tinc jo.
Es va desgastant. No, la meva fa molt de temps que es va desgastant. Sí.
Ai, Joan Anton, com estàs?
Bé, i tu?
Bé, bon dia.
Bon dia.
Jo et deia que, a veure, tinc una sensació com contradictòria aquesta setmana. Sí, perquè i abans ho comentava amb l'Àngels quan he arribat a la ràdio. Escolta, hauria de passar la setmana com més ràpid i m'està passant més lenta, ja no sé quin dia visc.
Saps què passa? Que estem tan bé fent vacances, no?
Un clar.
De descanses, que després quan tornem és com... tornes a...
Sí.
Però amb el que ens agrada la feina, Mercè.
Això sí, això tens raó. Però clar, quan desconnectes, després sí. A mi em torna... Ai, sí. Em costa, tornar a connectar.
A tots,
Joan
a tots.
Parlarem al final d'una miqueta, et preguntarem sobre el Mineiró. Que em sembla que està a l'aire demà, finalment. Estàs al nanosatèl·lit català.
Correcte.
Que es va quedar allà pendent, diguéssim, sí. pel mal temps.
Sí.
Diria que està a l'aire demà i també per les noies de l'Hipàtia.
Sí, això és gran notícia.
Uau, és que això ho hem anat comentant, eh?
Sí, sí, sí. Recordem una mica l'objectiu principal d'això. Jo penso que el principal és aixecar la consciència sobre el dèficit que encara tenim de la presència de la dona en general a la ciència i a la tecnologia, i amb el tema d'astronautes i de l'espai claríssim, 11% només de dones astronautes amb tota la història de les processos de l'espai. I això és una missió que fan cap a una base, que en diuen base anàloga al desert de Utah, on estaran uns dies, com 15 dies, dues setmanes, com simulant que allò fos una estació marciana. Evidentment no podem simular la Terra com serà una sí. base marciana, però hi ha temes de logística, de planificació, sí. de convivència, que són molt xules de practicar, perquè es van descobrint cosetes que després sí que...
Que després poden funcionar, clar, pots aplicar-ho, no?
Però jo diria que el primer objectiu, si a mi me n'hagués de fer triar un sí. de tots els objectius que tenen, el primer és aquest, és aixecar la consciència una mica sobre el paper de la dona a la ciència.
Joan Anton, nou científiques catalanes, eh?
Sí, 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 sí. És que ahir ho comentaven a la roda de premsa que feien, sí. els hi preguntava una periodista, els hi deia, com heu triat la tripulació? I la Mariona Badenas i la no recordo com es diu.
La Ribas.
No, la Carla Conejo.
Això, la Carla Conejo.
La Mariona és una mica la inspiradora
sí.
d'això. La Carla Conejo són les dues que ho van començar a muntar. Van dir, no, una mica ha dit, perquè és la primera que fan, però diu, no ens ha costat gens, perquè afortunadament hi ha tant on triar.
Clar.
Ja sé que està la cosa, eh?
Doncs estarem molt pendents, sens dubte, d'aquest Hipàtia 1, que, com bé ens explicava el Joan Anton Català, s'embarcaran aquestes nou científiques catalanes a aquesta missió simulada, dèiem a mar, però al desert de Utah. Ara sí que, Joan Anton, avui parlarem... Mira, tinc moltes ganes.
A veure...
De l'expansió de l'univers. Blur i anava a dir, espera que esclata aquesta cançó Universal, que és com l'univers que ha esclatat.
Tu t'imagines pensar, parlar d'aquestes coses amb músiques tan inspiradores, no?
Ai,
com aquestes,
sí.
I a més si ho poguéssim fer en una nit estrellada, el que passa que no quadra per horari.
Ostres, Joan Anton,
no quadra per horari.
No donis idees, perquè això seria meravellós.
És que ho proposo.
Va, a veure si el Pia que ens escolta tu i ho fem
exacte.
Amb aquest escenari. Uau. Comencem pel principi.
Va.
Què? Per on comencem?
Mira, jo et diria, una cosa que a mi m'agrada molt explicar és que la natura és molt complexa, evidentment, pobres humans, no?, que l'intentem entendre, però jo crec que la natura vol ser entesa. I la prova d'això és que ens va deixant com mulletes de pa, que ens va deixant cosetes que molts de nosaltres anem molt de pressa per la vida, jo el primer, i a vegades no ens fixem al nostre voltant, però hi ha gent que sí que s'hi fixa, i fixa-t'hi, hi ha una mulleta de pa espectacular, que ara en parlàvem una mica, que és que el cel de nit és fosc. I ara mateix qualsevol pot pensar, home, quina obvietat, no? Esclar que és fosc. Doncs mira, això va portar de cap a filòsofs, a científics durant segles, perquè, fixa-t'hi, la idea és, en un univers que fos etern, és a dir, que hagués existit sempre, i que fos infinit, vol dir que estés ple d'infinits estels, el cel de nit hauria de ser encegador. Wow. Hauria de ser més lluent que de dia. Per què? Perquè la llum d'infinits estels acumulats durant infinit temps en un univers etern s'hauria d'acumular de manera que el nostre sol brillés d'una manera encegadora i, tot i això, el nostre cel de nit és fosc. Fixa-t'hi, per tant, quina mulleta tan trivial, tan quotidiana de la natura que ens diu que, per tant, una o les dues hipòtesis són falses. O l'univers no pot ser etern o no pot ser infinit. O les dues coses.
O les dues.
Només pel fet que el cel sigui fosc. Imagina't.
Mira, aquest cel fosc, és que jo abans, fora antena, li deia a en Joan Anton, vaig pensar en tu, perquè durant la Setmana Santa vaig veure un article al País que recomanava, diu, una volta al món pels cels més foscos.
Val.
Jo dic, mare de Déu, si tingués calés... Ja, aquests destins...
Quins cels et surten?
Mira, a Estats Units, al Parc Nacional del Gran Canyon.
Aquest estat.
Aquest hi ets tu.
Espectacular.
Jordània, el desert de Wadi Rum.
Uah.
Què?
No hi he estat, home, m'encantaria.
A Namíbia, reserva natural.
Aquest és un dels destins que tinc més previst,
sí?
Perquè és un dels llocs per anar a veure el cel, el típic.
A Canadà, el Mont Megàntic.
En aquest no he estat. A Canadà he estat a molts llocs per veure el cel.
I després a Alemanya, també, el Parc Natural.
Ah, no.
De West Havelland.
No,
aquest no. Irlanda, Kerry Dark Sky.
No hagués dit mai a Irlanda.
Mira.
No hagués dit mai. Diríem per el clima. No, no, perfecte.
Aquest ens queda a prop més. I el d'Alemanya, Joan Anton?
Sí, però és que en tens més a prop, eh?
Ep, a on?
Al Montsec.
Home.
Per favor.
Per favor.
Al Montsec, per sobre Balaguer.
Home.
Entre Balaguer i Tremp.
Veus?
Un cel espectacular. Muntanyes de Prades.
També.
Montsant i muntanyes de Prades. Són cels certificats a nivell europeu, eh?
Sí?
Bueno, a nivell mundial, de fet, eh? Tenen un segell de qualitat.
Mira, aquí passa després a Corea del Sur, també.
Que no em cau més lluny.
Big Fred. Has anat a Big Fred?
No, on està, això?
Està al costat de Torà.
No ho crec.
Comarca del Solsonès. Un dels cels més bonics que he vist mai.
Que bé. Veus com no cal anar tampoc massa lluny?
M'ha contat Montsec, eh?
Montsec i Prades, muntanyes.
I Prades.
Prades, Montsant, sí. Espectaculars.
Mira, has de fer un viatge en quantes setmanes? I ho tinc.
Exacte.
Joan Anton, per què l'univers s'expandeix tant? O sigui, com arribem a aquesta conclusió?
Llavors, anem un moment a començament del segle XX, un moment espectacular, Einstein. Arriba Einstein i ell crea la teoria de la relativitat general, que no us preocupeu que no l'explicarem, però bàsicament el que ve a parlar és aquesta teoria de com funciona la gravetat, per tant, com funciona l'univers a gran escala. I el tio és tan genial que les seves pròpies fórmules li diuen al seu creador, amb ell, li diuen, escolta'm, Einstein, suposo que li diuen així, no? Que l'univers ha d'estar expandint.
Sí.
I ell no se les creu, perquè en aquell moment l'ortodoxia de la ciència pensava que l'univers era estàtic, és a dir, que no es movia, ni creixia, ni es col·lapsava. I és tan genial que inventa una teoria que li diu que l'univers ha d'estar expandint i ell no s'ho creu, de tan espectacular que és la predicció, i modifica artificialment les seves fórmules, les doma, perquè li diguin el que ell vol que li diguin, que l'univers és estàtic. Fixa-t'hi quina cosa. I és un clergue belga que se n'adona, bueno, varia gent, però us explico l'anècdota del clergue, es diu George Lemaître, ell se n'adona de l'error d'Einstein i ell diu, no, l'univers s'està expandint, i se cita amb l'Einstein en un parc de Brussel·les, aprofitant que l'Einstein hi va, l'Einstein en aquell moment ja és famós, George Lemaître no és ningú, i imagina't allà amagadets en un arbre, Mercè, veient l'escena aquesta.
Wow.
I el George Lemaître li devia dir, m'imagino que li devia dir, mestre, miri, segons les seves pròpies fórmules, l'univers s'està expandint. El que sí sabem és el que li va respondre Einstein, perquè ha passat a la història. Li va dir, les seves matemàtiques són correctes, la seva física és abominable. És a dir, el va ningunejar. Va dir, vostè no és ningú per dir-me a mi que jo estic equivocat, no? I efectivament ho estava, i això ho sabem perquè uns anys després Edwin Hubble, un astrònom americà, descobreix, ja no per fórmules en un paper, sinó perquè mira, i ara t'explica com ho fa, que realment l'univers s'expandeix, anècdota, convida Einstein a visitar-lo, a Wilson, amb un Wilson als Estats Units, i li diu, mestre, com sigui que li diu, no? Miri que realment l'univers s'expandeix. I en aquell moment Einstein se n'adona del seu error, i sembla que diu, tot i que hi ha gent que discuteix que la frase fos aquesta, aquesta ha estat la gran ceguera, el gran error de la meva vida. És a dir, era tan genial Einstein que va tenir davant dels nassos, en paper, ell hauria pogut predir l'expansió de l'univers i no s'ho va creure. No es va creure la seva pròpia genialitat.
Uau.
Com ho fa Hubble per descobrir què és l'expansió de l'univers? I ara veuràs que és fàcil d'entendre en un exemple, que és el del globus. Imaginem un globus.
Val.
Imaginem que a la superfície del globus hi pintem puntets de colors que serien galàxies, seríem nosaltres, i inflem el globus. Això és l'expansió de l'univers. Quan des de qualsevol dels puntets de color que hem pintat en el globus mirem al nostre voltant, veurem que tots els puntets s'allunyen de nosaltres. Si ara tens la imatge del globus inflant-se, la goma s'està estirant de la superfície del globus, tots els punts s'allunyen de tots. Això és el que va descobrir Hubble mirant galàxies, que totes, en alguna petita excepció, s'allunyen de nosaltres. Qualsevol humà hagués comès l'error típic humà de creure's el centre de l'univers, perquè diu, si tot s'allunya de mi,
clar,
i jo estic immòbil, jo sóc el centre de l'univers. Però Hubble no va cometre l'error i va dir, ah, això vol dir que qualsevol altre astrònom de qualsevol altre lloc del món veurà, de l'univers, veurà el mateix. Que ell està quiet i que sembla que són els altres que s'allunyen. I és l'exemple del globus. Tu pots triar qualsevol puntet, ara imaginàriament, i situar-te mentalment damunt, i si mires tal com el globus es va expandint, veuràs que són els altres puntets, els altres puntets, els que semblen allunyar-se de tu, quan en veritat ningú es mou.
Tothom està estàtic.
Ningú es mou, tothom està estàtic, i és la goma que s'estira, la goma del globus que s'estira. Això és l'expansió de l'univers. No hi ha centre, les galàxies s'allunyen totes de totes, perquè a l'espai-temps, que és, vindria a ser la goma de l'espai, s'estira. Això és l'expansió de l'univers, això és el que va descobrir Edwin Hubble, això és el que hauria pogut predir Einstein, i de fet les seves fórmules ho prediuen.
Clar, tot això, estem parlant de termes conceptuals, matemàtics, físics, ja sabem que el paper ho aguanta tot, però les teories s'ha de portar a la pràctica.
Correcte.
De Hubble, és el telescopi.
Exacte.
No? D'aquí ve, diguéssim.
Sí.
Vaig bé, Joan Anton?
Total. A la ciència, el mètode científic és, jo observo, faig hipòtesi, que intenten explicar, però després les comprovo. I això és el que va fer Edwin Hubble. Edwin Hubble no ho fa, com dèiem, en paper, sinó que mira en observacions, en telescopi, calcula les distàncies de les galàxies i si venen o se'n van, com s'allunyen o s'acosten, i descobreix l'expansió de l'univers.
Si et sembla, ara ja tenim la confirmació empírica de l'expansió de l'univers, i tornem una mica enrere, anem al Big Bang. State that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Since the dawn of... El Sheldon.
T'agrada
el Sheldon?
Sí, un friqui.
I què? A veure, aquest Big Bang.
Clar, tenim...
Important.
L'univers està expandint.
Sí.
Per tant, la lògica ens diu, si ara desinflem el globus, si ens n'anem al darrere en temps, si rebobinem, hi ha d'haver un moment que el globus, l'espai era cada cop més peque, més petit, arribem a la conclusió de que hi va haver un Big Bang. Arribem a la conclusió de que si ara l'univers expandeix, vol dir que en el passat era més petit i en el passat va néixer. I això, aquí apareix el model del Big Bang, que t'haig de dir que el nom del Big Bang...
D'on ve el nom de Big Bang?
Se l'inventa un detractor del model.
Què
un
dius?
Que volia fer mofa, que se'n volien riure.
Sí.
És un astrofísic britànic, es deia Fred Hoyle, boníssim, va fer unes contribucions magnífiques a la ciència, però en això estava en contra, i en un programa de ràdio, als anys 40, de la BBC, ell, per enfotre-se'n, per enriure dels del Big Bang, s'inventa el nom Big Bang, que vol dir la gran explosió. I és broma, ell volia fer broma perquè, de fet, en l'exemple del globus que t'acabo de posar, no hi ha explosió. El Big Bang no és ni una explosió, perquè el so no es transmet per l'espai. Una explosió nostra té foc, allà no hi va haver foc. Una explosió nostra té un centre, acabem de veure que l'expansió de l'univers no té un centre. Per tant, ell, per enriure-se'n, va inventar el nou Big Bang, però ho ha fet tan malament pels seus objectius que el nom va calar tan bé.
Imagina't.
Que és el que hem utilitzat. És dir, li va inventar, li va fer el branding
el
a la competència.
És que el va fer
terme. Exacte, a la competència els hi va inventar el nom.
Jonathan, ara ja tenim el context històric ben clar. Només ens faltaria saber en quin moment es confirma aquest model de Big Bang. Ai, aquest firmamento, aquest univers.
Sí,
va.
Doncs mira, això arriba, és dir, el model s'ha anat consolidant, sí. I arriba a la dècada dels 60 de l'any passat, sí. I llavors una anècdota molt bonica també, on dos astrofísics americans, sense buscar això, buscaven una altra cosa, amb una radioantena, en aquell moment de les antenes més potents que hi havia, reben una interferència que ve de tot arreu i no saben explicar aquesta interferència. Primer pensen que és la ciutat de New Jersey o la de Nova York, que la tenen al costat, però veuen que no. Ara ve l'anècdota bonica. Descobreixen unes caques de colom dins
això
de l'antena.
Això
és històric, eh? Històric, històric. I diuen, ja està, això són les caques de colom. Netegen l'antena. No es diu res història del que van fer amb els coloms, però ens imaginem que els van amorosament resituar.
Exacte,
en algun altre lloc, deixem-ho així. I l'antena continuen rebent aquesta interferència que els ve de tot arreu. Ells no la saben interpretar i a través d'un altre científic se n'adonen que estan rebent la llum del Big Bang. El model del Big Bang va predir que ara mateix aquí, mercè a tot arreu, hi ha una llum que ens arriba molt freda, perquè ha hagut de viatjar durant 13.800 milions d'anys, que és el moment del Big Bang.
13.800 milions d'anys.
I és una llum que tenim en aquest moment aquí, que ens arriba en format de microones, com les microones de la cuina,
sí.
Per entendre'ns, una mica més fredes, i ells la descobreixen, guanyen dos Nobels per descobrir el que és avui en dia la confirmació més espectacular del model del Big Bang, i de l'anàlisi d'aquesta llum, que jo puc fardar de l'edat, jo quan fardo que és que puc, jo fardo de l'edat i dic, jo he vist aquesta radiació, perquè jo tenia els televisors antics, aquells analògics,
sí,
que quan acabava
sí,
l'emissió sí. Hi havia una neu,
sí.
Part d'aquesta neu, part d'aquesta interferència, de les ràdios antigues quan canviaves
quan
de sintonia,
aquesta
estàtica,
sí.
Part d'aquesta estàtica és la radiació, la llum del Big Bang, que està ara aquí, mateix, que ens provoca interferències, que són les interferències que aquests dos van rebre,
sí.
De l'anàlisi d'aquesta llum, tenim moltíssima informació de quan i com va ser el Big Bang. Hem calculat això, 13.800 milions d'anys, una precisió absoluta. I segon a segon, tot el que va passar a partir d'aquell moment, com es van formar els primers elements químics, les primeres partícules... Bueno, és increïble. El relat del Big Bang, gràcies a aquesta llum que avui tenim aquí mateix, i que ens provoca interferències...
Però és aquesta energia, no?
Sí, sí, sí. Sí, sí. És l'energia de 380.000 anys després del Big Bang, que és un sospir. Al mateix moment del Big Bang, la llum no podia viatjar, un altre dia potser explicarem el perquè, però 380.000 anys després del Big Bang, que això és un sospir, no és res, en aquell moment queda lliure aquesta llum que envaeix tot l'univers, comple tot l'univers, que, com torno a dir, tenim aquí ara mateix... Aquí mateix, si la poguéssim en un... aquí, agafar, l'agafaríem.
La
sí, sí, està aquí, a tot l'univers, a tot arreu. És molt feble, arriba molt feble i arriba molt freda,
sí.
Amb instruments molt sensibles es pot detectar. Els televisors ho detectaven, les ràdios antigues ho detectaven, no ho podien estudiar, però avui això ho hem estudiat amb satèl·lits que hem enviat a l'espai per captar aquesta radiació d'una manera sense que hagi estat modificada per la nostra atmosfera... ni per les nostres interferències, de l'anàlisi d'aquesta llum tan antiga, hem pogut saber la història inicial del nostre univers, com et dic, va valdre dos premis
Nobel.
La qüestió és que dos Nobels més, a final del segle passat, és a dir, ahir, per dos grups de científics que competin entre ells i analitzant tot això, arriben a la conclusió que avui l'univers no només està expandint, sinó que ho està fent de manera accelerada, cada cop més ràpid. És com si aquella bufera que està inflant el globus, l'estés inflant, s'estés afartant d'inflar. Aquest globus estés creixent d'una manera descontrolada. Per tant, avui sabem que vivim en un univers que va néixer fa 13.800 milions d'anys, que s'està expandint i que, a més, ho està fent cada cop més de pressa.
Ja per acabar, Joan Anton... Jo és que estic parlant amb el Joan Anton. Està la Vanessa Carrasquilla, que la companya de xarxes, que també ho estan registrant. Estem les dues amb la boca oberta, eh? Ens quedaríem...
Bueno, és que tots estem amb la boca oberta. Quan penses en això, i després, perdona que ho digui, però després penses en la fortuna de la vida. Dius, una cosa tan bèstia, tan grossa com la que estem explicant, tan fascinant, i nosaltres tan petitons, i la cosa és que vivim en un univers que hem començat a conèixer, però vivim en aquest univers. Hem estat regalats, a la natura ens ha regalat una cosa que
no
diu vida.
No ho apreciem, eh?
No. Perquè si això anem molt de pressa, que també és natural, no? Anem a les nostres rutines, però de tant en tant aturar-se i pensar en gros per després tornar a baixar i valorar el que tenim, va, és... En fi.
I amb música de Beach House, és que no es pot demanar més, no. Aquest Space Song. Per acabar, si l'univers s'expandeix, Joan Anton, i ho fa cada cop més de pressa, com deies, què ens depararà el futur?
No ho sabem, hem de ser humils, però a la bufera l'hem anomenat energia fosca. Energia fosca és un nom que els científics hem posat a la bufera, l'energia que està expandint a l'univers, i no entenem encara què és aquesta energia fosca. Jo crec que encara som lluny d'entendre-la. Jo penso que trigarem anys. Si res no canvia, si aquesta energia fosca, que no entenem, no canvia d'opinió, l'univers, el futur de l'univers, és un univers que cada cop serà més gros, més fred, més solitari, perquè vol dir que com que tot s'allunya de tot, arribarà un moment, d'aquí a bilions d'anys, que ningú no es preocupi, d'aquí a bilions d'anys, que si queden astrònoms en aquest univers, en algun indret, tindran problemes en entendre com és l'univers, perquè miraran amb els seus telescopis i no veuran res. Només veuran els estels més pròxims, però no veuran les galàxies que veiem ara, perquè com que tot s'haurà allunyat tant de tot, creuran que viuen en un univers absolutament solitari, no? I si això continua, trilions d'anys, fins i tot els àtoms desapareixeran. És a dir, l'expansió de l'univers tindrà tanta energia, tanta força, que ho estriparà tot. Estels, planetes, àtoms... I l'univers podria acabar com un, això, un lloc, ja és buit avui, però com un lloc encara molt encara més buit, erm, absolutament erm, sense cap estructura ni tan sols àtoms. Però cap problema, jo li dic a la gent coses, expliquem aquestes coses.
M'agrada, ara.
Clar, perquè les coses que ens han de preocupar no són aquestes.
Ara,
són les d'aquí, aquestes que tenim, les guerres, les injustícies, hosti, en quin món vivim.
Escolta, aquesta sequera.
I la sequera.
Preocupant, Joan Anton?
Molt preocupant. Efecte directe de l'acció humana. A mi el que m'al·lucinen encara hi hagi, ho vaig comentar un dia, gent amb responsabilitat que ho negui. Perquè una altra cosa és que hi pugui haver gent pues, que no ho entengui o que no hi estigui d'acord, però gent amb responsabilitat que tenen les dades i tenen l'obligació de fer les polítiques públiques necessàries, ho neguin.
Sí.
Per què? Pues perquè hi ha interessos econòmics. Ja està.
Aquest és el motiu.
Absolut.
Joan Anton Català, moltes gràcies.
De res, a vosaltres.
Et veurem per Sant Jordi signant,
sí,
o no?
Sí, sí,
on
signo.
Estàs, digue'ns-ho.
A molts llocs. És que ara no ho recordo de memòria, ho he penjat a xarxa, sí, des de primera del matí estic signant des de l'EFNAC, a Casa del Llibre, a Ona Llibres, a la Llibreria Horitzons, sí. A xarxes socials ho he penjat.
Val.
Ara així de memòria no ho recordo, però sí, sí, hi ha una agenda apretada, per tant, encantat de que em vingueu a saludar.
Vinga, doncs farem una ullada a les xarxes socials del Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per posar sempre aquesta llum a l'univers.
Gràcies.